Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
És un petit hàbit, una petita tradició que tenim amb Vinzeum, que ens acompanya cada dimecres als voltants de les 11 i uns minutets, a arrencar aquesta tercera hora, a arrencar aquesta secció, aquesta trobada amb música, buscant sempre connexions amb el que parlem, amb la cultura del vi en definitiva. Avui ens acompanya el director de Vinzeum, Xavier Fornos. Bon dia.
Hola, molt bon dia i molt bon any.
I tant, bon any. Amb ganes, amb empenta?
Amb ganes, sí. I hem triat aquesta cançó que és com optimista, no?
Molt bonica. Aquesta llum, aquesta veu és com molt lluminosa, molt optimista.
Kronos Quartet, amb un seguit de col·laboracions, amb un disc que ret homenatge a Pete Seeger, no? I que aquesta cançó es diu Kisses Sweeter Than Wine, i per tant doncs és molt apropiat per obrir aquesta secció. Sí, sí.
És un clàssic de l'inici d'any, xifres, estadístiques, fer un repàs a l'any que acabem de deixar i avui seguint les tradicions, bones tradicions, en Xavier Fornos ens porta els números, les dades, les xifres de visitants, d'usuaris, d'usos d'aquest 2025 al Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, que esclar, té la singularitat que ha estat el primer any complet del nou museu.
Exactament. Vam obrir el novembre del 2024, per tant, les dades del 2024 no eren encara de tot un any, i el primer any sencer és aquest 2025, no? Contents de com ha anat al final, no? Aquesta arrencada del nou Vinzeum, en quantitat i també en qualitat. Crec que, insistim, sempre, les dades són molt fredes i estan molt bé, comparativament amb el que veníem registrant, però el que ens ha... no sorprès, o el que ens ha agradat més possiblement és la reacció absolutament unànim, diria jo, de la qualitat de la visita, no? I que la gent queda com molt sorpresa de descobrir el que descobreix quan ve al Vinzeum, ja siguin vilafranquines, vilafranquins, penedesencs o d'arreu, no? I per tant això és molt bonic i ja és una fita completa, no? Que realment el que s'obrís tingués qualitat suficient com perquè qui vingués quedés com astorat una mica de l'experiència museística que ha tingut, no?
Que satisfés les expectatives, sí, perquè eren molt altes.
I ha funcionat molt.
Hi havia moltes ganes.
Sí. Evidentment, hi ha un primer moment, no? Sobretot novembre, desembre i gener, que molts vilafranquins, moltes vilafranquines venen, i penedesencs, no? Venen a veure el museu, no? Però a partir d'aquí també hem vist que el boca a orella ha funcionat ja no només a casa nostra, sinó arreu del país, i ho sabem per terceres persones que et diuen no he anat, però m'han dit, no?, que he d'anar. I això és molt bonic. Bueno, evidentment, dic, tranquil, no passa res, el museu està allà, no marxarà, per tant, vine quan puguis, quan vulguis. I realment és això. No hem hagut d'explicar massa que hem obert, perquè realment quan es va explicar va arribar a qui havia d'arribar, i a més, qui ha anat, no?, els primers que hi van anar, han transmès el missatge de que val molt la pena venir a Vilafranca, fer moltes coses, però sobretot anar al Vinzeum, no?
I una cosa bonica que ha passat també és que ràpidament, amb aquest any i escaig i dos mesets, ens hem convertit, vilafranquins i penedesencs, en ambaixadors de Vinzeum, no? Per tant, amics, familiars, recomanant-lo...
Sí, també en el record tens quan vam inaugurar això ja cap al novembre del 2024, dels comentaris que més ens va agradar de sentir d'una vilafranquina, sense que se'ns dirigís directament a nosaltres, Ostres, estic orgullosa del museu que tenim, no? Portarem aquí a tothom que vingui a casa meva a visitar-nos, etc, no? Perquè creiem que entre cometes, per fi, Vilafranca tenia un museu de primera categoria, no? i sentir-ho està molt bé. Que t'ho diguin a tu, doncs sempre pot haver-hi la informació una mica condicionada que ets qui ets i, per tant, depèn de com doncs es magnifica tot una mica, però sentit així d'esquitllada d'una persona que surt del museu encara no, mitja emocionada del que ha vist, doncs és bonic, no? I és un altre dels objectius acomplerts, que la gent de casa, diguéssim, es convenci que aquest és un museu que és el que mereix, no? Vilafranca com a capital del vi que es pretén, no?
Uns quants números, va. Deies que els números són freds, no ho diuen tot, però sí que expliquen tendències i coses. Parlem de visitants, parlem d'usuaris. Sí. Clar, al Vinseum hi passen moltes coses.
Exactament, exactament. Dir que l'exposició, o sigui, que el global, diguéssim, d'aquest 2025, estem amb 73.000 usuaris. Usuaris vol dir qui va a l'exposició estable, qui va a les temporals, qui va a les activitats culturals, qui també va a la taverna, que no oblidem que és un dels espais que també està dirigit des del propi Vinseum. Els treballadors són de l'equip del museu, per tant, també s'han de comptabilitzar, per tant, estan també identificats. I també qui va a la Casa de la Festa Major, perquè és un dels espais que Vinseum gestiona i obre al públic, diguéssim, perquè en gaudeixi tothom del fet Festa Majorenc, no? Aquests 73.000 visitants en comparació al 2024, que ja té aquest impacte dels dos mesos últims, no, del nou museu, estem parlant d'un increment d'un 10%. Si ens n'anem a fer una comparativa a la mitjana dels altres anys, ens estem parlant que gairebé dupliquem mitjanes, no? La tendència, diguéssim, que ha incrementat moltíssim, sobretot, evidentment, per l'increment que ha experimentat els visitants a l'exposició permanent, que passen dels 14.000 l'any passat als 23.000 d'aquest any, només a l'exposició permanent, no? Això vol dir, doncs, 60% d'increment. Això és moltíssim, evidentment que era previsible, lògicament, i que segurament que si ho comparéssim a 2023, que és tot l'any en què no hi havia nou museu, encara aquesta diferència seria molt més avoltada, no? Per tant, aquests 23.000 visitants, diguéssim, és un molt bon punt de partida, diguéssim, per continuar comunicant que val la pena venir a Vilafranca a visitar el Vinseum. Això és important. Ja tenim diferents objectius acomplerts, que és el que dèiem. El visitant que ve està agraït i sorprès i aconsella a tercers, doncs, que vinguin a veure el museu. Però falta que qui no ha vingut a veure el museu i que es pensa que el Museu del Vi és un museu del vi i poc més, l'hem de convèncer que és molt més un Museu del Vi del que pot imaginar-se, no? I aquesta és una mica l'objectiu, el repte que té el museu ara, no? Que és comunicar que el museu val molt la pena més enllà de si ets aficionat al vi, o si ets enòleg, o si ets viticultor. I crec que aquí cap tots els públics, i s'ha demostrat molt en les visites, tant també educatives, que hi ha hagut moltes escoles que han gaudit també de les noves instal·lacions del museu. Per tant, hem de treballar, doncs, perquè aquesta xifra es continuï consolidant i creixent, diguéssim, perquè el global, diguéssim, d'aquestes 73.000 també pugui continuar creixent.
Deies que aquests 23.000 i escaig visitants de l'exposició permanent de la col·lecció de Vinseum és un punt de partida. On es vol arribar?
En funció de la capacitat que
tingui... Hi ha objectius any a any?
Hi ha un objectiu any a any, no? Un objectiu a llarg termini, que és poder superar de llarg els 40.000 visitants. Tot anirà en funció de la capacitat que té un museu de comunicar. Insisteixo, és molt important que en el moment que obri el museu, que és aquest el que estem vivint, no?, que portem un any i escaig, el museu tingui capacitat per comunicar, per anar a les fires, per anar a explicar, doncs, que aquest és un atractiu turístic i que, per tant, també això acabaria afectant directament a un increment de visitants, segurament, durant l'any, no? I aquesta és l'única manera que creixerem de visitants, no només obrint la porta i sent molt bo o no tan bo, però sent una visita de molta qualitat, et garanteix que vindrà la visita. El visitant ha de saber que a Vilafranca hi ha una cosa interessant a veure, no? I aquesta és la feina que tenim, no només el museu. Jo penso que el conjunt, diguéssim, d'actius que de promocionals, diguéssim, de casa nostra, o turístics de casa nostra, han de col·locar el museu allà on mereix, no? I, per tant, fer-lo servir com un dels atractius principals per venir a Vilafranca, no? Des d'un punt de vista promocional, turístic, territorial, etc. No? Per tant, aquesta és una feina, m'atreviria a dir, col·lectiva, no només del propi museu, però partint de la base que el museu també requereix d'uns recursos que igual encara no té per poder ser capaç de comunicar el museu més enllà, o molt més enllà de Catalunya, no?
Ara seguirem desgranant aquestes xifres i analitzant-les. Obrim un parèntesi. Aquesta visita El Vinzeum, de quines maneres es pot fer actualment? Com es vehicula? Quines possibilitats oferiu?
Hi ha visites guiades els dissabtes, el primer i tercer dissabte de cada mes hi ha una visita guiada gratuïta.
A les 12?
Sí, a part... Això els dissabtes. A part, evidentment, qualsevol persona que vulgui contractar el servei de visita també ho pot fer, entre setmana o quan li vingui bé, com a grup o individual. Hi ha una visita estàndard, que és la visita doncs, que val 10 euros i que incorpora una degustació d'una copa, de vi o de most, no?, al final de la visita. I hi ha una visita amb DO, que és una visita que a partir del dia 10 es reprèn, ha estat aturada aquest final d'any, es reprèn, i que és una visita a l'exposició, que acaba en comptes de la degustació d'un sol vi, doncs una degustació de 3 vins d'una determinada denominació d'origen, no? Que va rotant cada dos mesos aquesta denominació d'origen. Per tant, qui vagi més enllà i qui li interessi més el vi que l'usuari comú, diguéssim, del museu, doncs pot optar aquesta segona manera de visitar el museu per un cost de 20 euros. I per un cost de 40 euros estrena, i crec que és la primera vegada que ho diem en públic, crec que l'agenda trimestral ja ho anuncia, fem la visita amb tast guiat. Què vol dir? Doncs que tu fas la visita per lliure, no hi ha guia, sinó pas per lliure, i a l'acabar, en comptes de fer una degustació, que dèiem que pot ser de l'estàndard o de les denominacions d'origen, hi hauria una persona, un sommelier de l'equip del museu, que et faria un tast introductori sobre la cultura del vi a Catalunya. És a dir, hi haurien quatre referències de Vic en mitja hora. És un tast ràpid, diguéssim, però que et podia clarificar de què va això de la cultura del vi catalana a dia d'avui. No?
L'Enric Sant Esteban ens ho va avançar en primícia, abans de festes. Li fa il·lusió.
Una mica sobre, i és un projecte que motiva i ens motiva
molt,
perquè creiem que és una oferta que tindrà demanda, perquè no tant pels que ja en sabem...
Faries la visita amb audioguia,
sí,
el teu aire,
sí,
per exemple,
sí.
Llavors,
a les 12 comença aquest tast, màxim 15 persones, 40 euros de preu, que està molt bé perquè tens una persona que t'està explicant, tens quatre referències, més visita al museu, etc. Però no cal que facis la visita obligatòriament abans del tast, la pots fer després a la tarda, si volguessis, no? Per tant, el punt de partida és, tens una visita i tens un tast. La visita la fas al matí o a la tarda i saps que a les 12 has d'estar a l'espai de degustació perquè t'està esperant el sommelier, doncs, que et farà aquest tast guiat. Que hi ha molta gent que li clarifica les coses i, per tant, que és interessant. A tots ens agrada que ens expliquin coses que sobretot no coneixem, no? I la majoria de les catalanes i catalans doncs en tenim poca idea del vi, per tant és una manera. Vas al Museu del Vi, tens un tast guiat ràpid que t'orienta de com per on van els trets, no?
I abans o després descobreixes el museu.
Exactament.
El teu aire.
Exactament.
Amb sí, l'audioguia.
Sí. Exactament. Sí, sí. I després també hi han visites especials, com el, no, Us convidem a tornar, que és aquest cicle que reprenem també aquest 2026 i que hi haurà diferents mirades molt concretes a una mateixa exposició i que, per tant, alimenta molt el discurs i el contingut del museu i, per tant, qui hagi vist el museu té una segona oportunitat per veure'l des d'una òptica molt diversa i, per tant, també provoca aquesta segona o aquesta tercera visita que, per altra banda, aconsellem, perquè segur que qui ha visitat el museu sap que n'hi ha per una bona estona i que mai en tindràs prou per acabar d'aprofitar tota la informació que s'hi diu, no?
I és saludable fer-ho d'aquesta manera, perquè
sí.
Si no, hi ha un moment que et satures i ja no dones abast.
Sí, sí, està clar. És allò que en dèiem del mal d'estenda, l'aplicat als museus d'art, doncs aquí no aplicat al Museu del Vi seria el mal de Bacus, igual, depèn de com, no? Però sí que és veritat que és molt extens i que, bueno, aquestes segones oportunitats, doncs, faciliten, o aquestes propostes faciliten aquestes segones oportunitats als visitants. No?
De totes aquestes maneres podeu descobrir actualment Vinzeum, un propòsit, una recomanació per aquest 2026. Tornarem a les xifres, però abans parlaves de recursos, d'aquesta importància de comunicar, de sortir i de traure aquest públic, però insisties en que calen recursos. El juliol passat el govern declarava Vinzeum Museu d'Interès Nacional, però això, contràriament al que popularment ens podríem pensar, és que no som del ram o del sector, no comporta una dotació econòmica.
Sí que la comporta.
Què m'estàs dient?
El que passa
però no
que...
ha arribat, doncs.
No, però tenim un país, i se n'està parlant molt aquests primers dies de l'any, que fa 3 anys que no tenim pressupostos aprovats. I qualsevol novetat en els pressupostos, si és un pressupost prorrogat, si no és una cosa urgent, d'emergència, com pot ser sanitat o educació, etc., no s'aplica, no? I, per tant, estem a la llista d'espera dels museus que són declarats de fa poc o durant aquests 3 últims anys Museu d'Interès Nacional i que no tenen l'aportació que per llei, diguéssim, mereixen aquests museus qualificats
aquesta
com a tals.
Aquesta categoria.
No? Sí.
Per tant, per culpa de la pròrroga pressupostària...
No arriben els
no
diners del Departament de Cultura. Sí. El Pla de Museus ho diu així, claríssimament. Tots aquells museus que són declarats Museu d'Interès Nacional reben una aportació anual per al funcionament d'aquests museus. Ull, perquè aquesta aportació, a més, vol dir que hi ha unes certes línies de subvenció que deixes de poder accedir. Però la balança sempre és positiva, per entendre's
sí,
al final.
Sí, és millor.
Sí, sí, perquè si no seria com... No? Home, perdona, doncs...
Dramàtic.
No vull ser Museu d'Interès Nacional, no? Per tant, sí, estem esperant, no?, i posant ciris de totes les mares de Déu perquè la classe política, doncs, s'entengui i entengui que el país ha de... avançar, no? I per avançar, que millor que un pressupost aprovat, i aquí no em vull posicionar, però vull dir que tots els polítics tenen la responsabilitat que el país que es governa, diguéssim, funcioni, no? I per tant, sembla que hi ha, no?, esperances, no?, de que pugui arribar a un acord, etc.
Sí, sí, vaja, aquests primers
no?
dies de l'any...
Oi?
Van
sí.
en aquesta línia, aviam
sí,
com s'acaba concretant, no? Hi han reunions, hi han trobades aquesta mateixa setmana, aviam què acaba passant.
En el moment en què arribi aquesta bona notícia, doncs haurem de trucar a la porta del departament i explicar, bueno, negociar una mica quina és aquesta aportació i en quines condicions es fan aquestes aportacions, no? Però sí, sí, estem convençuts que som Museu d'Interès Nacional i, per tant, mereixem aquesta aportació de la Generalitat de Catalunya, no? Sí, sí.
Tornem als números que ens ha dut el Xavier Fornos aquest matí, aquests números, aquestes estadístiques del 2025. Hem destacat perquè està t'endú la palma, vaja, als usuaris, als visitants d'aquesta exposició permanent, però també un capítol importantíssim és els visitants, els usuaris que genera tota l'activitat cultural que hi ha a Vinzeum.
Si dèiem que eren 23.000 els visitants a l'exposició permanent, són 23.300 els visitants o els usuaris a l'activitat cultural
del
museu. Guanyen per poc. Els últims anys guanyava per molt, ara guanya per poc, evidentment perquè ha pujat el nombre de visitants a l'exposició temporal, a la vegada que ha pujat el nombre d'usuaris a l'activitat cultural del museu, pròpia i externa. Estem amb rècords en l'activitat programada des del museu i estem en rècord amb activitat programada per entitats externes que utilitzen els espais per fer-hi activitat cultural. I, per tant, bueno, molt contents. No?
Aprofitem aquests números per explicar quin requisit cal per participar de qualsevol de les propostes que llanceu setmanalment.
Entrant perquè, a la web, no?
Perquè potser hi ha algú que es pensa que has de ser soci...
No, et pots subscriure a la newsletter... I, per tant, pots rebre aquesta informació. Si et fas soci, a més, tens l'opció de poder entrar en un grup de WhatsApp, ull, que només és unidireccional, que només s'informa des del museu, que no, allò no és un, no, un galliner, vull dir que és una plataforma informativa que en cada dilluns doncs, puntualment s'explica què passarà cada setmana, per tant, és molt útil, no? Si realment ets un usuari habitual del museu, per saber quines són les novetats i què és el que t'interessa reservar. A partir d'aquí doncs, hi ha un enllaç directe a la web i al punt de venda d'entrades o de reserva d'entrades per activitats gratuïtes. No? Per tant, jo crec que és molt fàcil i molt intuïtiu poder-hi ser i poder reservar la teva entrada de tot allò que vulguis. Que és molta cosa, també entenem, que a vegades també... No? Estàvem parlant o estàvem fent un sumatori, ara que he dit, del nombre d'activitats, que són moltes, aquest 2025 em sembla que arribem a les 760 activitats pròpies i externes. Això vol dir una mitjana de dues activitats i mitja al dia si ho dividim per dies d'obertura del museu. Això és una animalada, és una autèntica animalada. Per tant, sí que és un dels museus que té major activitat cultural, o en tot cas de museus de la nostra escala, per entendre'ns, no?, però amb diferència, i això ens diferencia i ens posiciona en un lloc de dintre dels museus, aquests museus que pensen que no només un museu és una exposició permanent fixa, sinó que és un equipament cultural que també retorna d'alguna manera a la comunitat més propera, no? Penedesenques, vilafranquins, vilafranquines, i per què no, gent de la vegueria, lògicament, no? Per tant, insistirem i seguirem treballant perquè aquesta activitat generi també molts usuaris, no? Perquè és una manera... És una nova i millor manera encara de divulgar la cultura del vi, no només a través de l'exposició, que està molt bé, és la carta de presentació de la institució, però després tot això se'n desgrana tot un seguit d'activitat cultural molt rica i amb això treballem, no?
Una altra pota destacada és l'exposició temporal, les exposicions temporals que generen al llarg de l'any.
Sí, aquest any hem baixat respecte a l'any passat. Estem, doncs, amb 1.600 espectadors menys. Segurament que les exposicions temporals de 2024, que eren les 129 vides, era una exposició molt d'aquí, molt d'història pròpia, i això genera també una, no?, un increment de visitants. Aquest any hem tingut una més, diguéssim, parlant sobre un tema més genèric, no?, que és el tema dels oficis del vi, que és més una instal·lació artística que una exposició, no?, a simposi, una exposició que acaba aquest diumenge.
Amb un tast, oi?
Amb un tast, exactament, i que bé, ha tingut els seus espectadors i estem contents, el que passa que és evident que no hi ha el factor local que segurament que encén la metxa dels visitants. L'any que ve, o aquest any 2026, perdoneu, estic encara al 2025, hi ha dues exposicions en cartera que preveiem un increment molt notable d'usuaris perquè tracten temes d'universals i del món del vi d'una banda i, per tant, molt atractiva per molta gent, no només de Vilafranca, i per altra d'un fet molt vilafranquí, molt penedesenc, que entenem que també traurà públics tant generals, individuals, com escolars. No?
Si aquest diumenge té lloc la cloenda de simposi en viu, quan la propera?
La propera és el mes de febrer i és sobre el Gaudí i el vi. O Gaudí i el Penedès, com a la gent i el vi, no? I és una exposició que ens ve produïda des de la Fundació Pinae, que és qui ha estat, doncs, promovent, diguéssim, aquest discurs, aquest relat, no?, expositiu, que serà doble. Hi haurà una exposició a la capella de Sant Plari del Museu i, al mateix moment, també una exposició al Fòrum Verger, que parlaran sobre Gaudí, no?, de diferents aspectes. El del museu, l'exposició del museu, doncs, parlarà més d'aquesta qüestió vinculada del geni, diguéssim, arquitecte amb la cultura del vi i també amb la gent del Penedès, no?, i arranca aquest febrer i estarà fins al mes de juny. Per tant, doncs, tenim tot aquest temps per gaudir d'en Gaudí, que és l'any Gaudí, a més a més. Per tant, se celebra, doncs, el que és el centenari, 150è aniversari, perdona, a veure, el centenari de la mort, crec recordar, no? I, per tant, doncs, estem dintre d'aquesta celebració de país, no? I, per tant, doncs, segurament que traurà molts públics. També estem generant també activitat educativa que permetrà que les escoles aprofitin aquest recurs, no?, i que gaudeixin també d'aquest geni universal.
I un minutet per donar els números de la taverna, com que vam tancar l'any amb el seu responsable, amb l'Enric Santi Esteban, ens va parlar dels nous horaris. També és un element imprescindible de Vinzeu.
Sí, mantenim xifres, baixa una mica, lògicament, perquè també, bueno, hi ha hagut una certa frenada en l'últim tram de l'any que ha obligat, diguéssim, certes restriccions econòmiques i que, per tant, que obliga, diguéssim, que no hi hagi prou personal, i si no hi ha prou personal, difícilment, doncs, pots igualar o superar les xifres anteriors. Tot i això, estem sobre les 16.000 persones que utilitzen aquest espai com un espai d'oci, de cultura de vi, de cultura de vi català, que estem molt contents. Dic que, a més, a partir d'aquest 2026 canvia l'horari, no? Ja no és en horari de museu, sinó que cada tarda, des de dimecres i fins al dissabte, obre fins a les 10 de la nit. Per tant, entenem que també creixeran els públics perquè és l'horari més habitual d'una taverna, d'un bar de vins, no? Que és com... Ens adaptem una mica als horaris dels altres bars de vins de la vila, que per sort cada cop n'hi ha més i estem molt contents que sigui així.
Xavier Fornós, gràcies per acompanyar-nos, per obrir aquestes trobades setmanals aquest 2026 i molts bons desitjos a l'equip de Vinzeum per aquest nou any.
Moltes gràcies, així ho farem.
Penedès en xarxa. Les notícies. Ara són 2:15.
L'aprovació definitiva del pressupost municipal d'Olèrdola. El pressupost de l'Ajuntament d'Olèrdola pel 2026 ha passat a estar aprovat de manera definitiva un cop l'acord inicial de la seva aprovació, adoptat en la sessió del ple del 2 de desembre, ha superat el període d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació. Aquest període d'exposició pública finalitzava dimarts 30 de desembre. L'alcalde d'Olèrdola, Jordi Álvarez, ha destacat que sempre ha estat la intenció de l'equip de govern que el pressupost estigués aprovat de manera definitiva abans de l'inici de l'any 2026. I amb el període d'exposició pública ja esgotat, l'alcalde celebrava que el nou pressupost estigués plenament operatiu des del primer dia de l'any. L'alcalde, a més, ha volgut desmentir així les afirmacions d'APO, segons les quals, per primera vegada, l'Ajuntament començaria l'any amb pressupostos prorrogats. El govern municipal ha posat de nou en valor el treball rigorós que realitzen els serveis municipals i ha apel·lat a la responsabilitat per evitar desinformacions. Santa Oliva posa data per començar l'esperada ampliació de l'escola. L'Ajuntament es compromet a portar part del cost dels treballs. Santa Oliva espera des de fa anys l'ampliació de l'escola La Parellada, una obra necessària per l'increment de població. L'ampliació del centre és una reivindicació de l'Ajuntament, pares d'alumnes i professorat. Segons ha explicat l'alcalde Cristian Martínez, en el primer trimestre de l'any podrien iniciar-se les obres. El projecte ja està en exposició pública. Santa Oliva es va comprometre a una aportació per l'obra i ara tant l'Ajuntament com la Generalitat han incorporat una adenada econòmica per als treballs. L'import màxim de l'obra és de 2,3 milions d'euros i l'Ajuntament es compromet a pagar fins a un màxim de 232.000 euros i la Generalitat 2 milions. El síndic de Greuges de Catalunya visitarà Sant Sadurní l'any que ve. El síndic de Greuges es desplaçarà a Sant Sadurní d'Anoia el pròxim 29 de gener del 2026 per atendre la ciutadania. Les visites presencials tindran lloc al casal d'entitats situat al carrer Marc Mir, número 15. Durant la visita, l'equip del síndic atendrà queixes o consultes relacionades amb l'administració o amb empreses de serveis d'interès general, com ara llum, aigua o gas. Les persones interessades poden concertar cita prèvia mitjançant el telèfon 900-124-124 o el correu electrònic ciraprèvia@sindic.cat, així com també el web visita.sindic.cat. I acabem informant-vos que el concert d'any nou de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat omple la Basílica de Santa Maria. Divendres passat, la Basílica s'omplia per gaudir del concert d'any nou ofert per l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Organitzat per la Fundació Pinae dins el Festival Solidari Músic Veu, és el segon cop que s'oferia aquest repertori després del debut l'any 2023 a la mateixa Basílica. En aquest cas, les peces que es van poder escoltar van ser ben variades i animades amb la combinació de valsos i peces conegudes. Creada el 1990, la formació santcugatenca ha assolit un prestigi important dins el panorama simfònic de casa nostra, arribant a actuar en indrets com el Palau de la Música Catalana o el Gran Teatre del Liceu. Per a aquesta orquestra, però, tornar a actuar a Vilafranca suposa una bona experiència. Així doncs, la Basílica de Santa Maria omplia les localitats previstes, fet que suposa una arrencada molt exitosa del 2026 pel Festival Músic Veu. Amb aquest ple, la Basílica s'exemplifica que la música simfònica continua tenint el seu paper dins el panorama musical d'avui dia. En aquest sentit, des de la mateixa orquestra, es remarcava que els concerts que fan s'acostumen a omplir i que l'estil simfònic té un futur assegurat.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45. Obrim la pàgina, la primera de l'agenda al detall, oferim-vos un parell de recomanacions que podeu viure aquests propers dies. La primera l'anem a buscar a Canal 20. Allà el Raimon de Cara ens parla de l'estrena del Ball de Bastons de Sant Pere Molanta.
Ens aturem en aquest espai de l'agenda al detall a parlar d'una de les novetats que ens ofereix aquest cap de setmana dins de l'àmbit de la cultura popular en el conjunt de la comarca de l'Alt Penedès i en concret al municipi d'Olèrdola, perquè es fa l'acte de presentació del nou ball de bastons de Sant Pere Molanta, i perquè ens pugui explicar els detalls d'aquest acte pròpiament de presentació i també de la gestació d'aquest grup, conversem amb una de les integrants d'aquest ball de bastons de Sant Pere Molanta, promotora d'aquesta formació, l'Elisabet Soler. Qui saludem, Elisabet, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ja aquest diumenge us presenteu?
Sí, aquest diumenge a les 12 del migdia a Sant Pere Molanta.
Què és el que heu preparat?
Doncs és un acte senzill, eh? Farem, comença a les 12 del migdia, la idea és fer una mica de parlaments, vindran representants de l'Ajuntament i alguns altres que no ens han confirmat encara, que no sabem segur si vindran, no ho avancem per si de cas, i és això, fer una mica de parlaments, de presentació del ball, presentació del vestuari, explicar una miqueta per què anem vestides com anem, i fer una mostra petita de 2-3 balls per ensenyar el que fem. I ja està. I a finalitzar, hem aconseguit recaptar productes d'aquí i d'allà i volem fer un sorteig d'uns quants lots entre la gent que vingui a veure'ns.
Això serà, insistim, aquest diumenge a partir de les 12 a la sala de la Societat Principal Unida de Sant Pere Molanta. Per arribar a aquesta presentació no s'ha improvisat l'acte, fa setmanes que esteu treballant, que esteu assajant.
Sí, però és relativament recent, eh? Cal dir que ens hem començat a moure el mes de novembre, ja és l'any passat, farà res o 2 mesos, i no teníem data d'estrena. El que passa que ens va sortir una cercavila, ens han convidat a ballar al Pla del Penedès ara al mes de gener, el dia 17, i clar, volíem fer l'estrena al nostre poble, no volíem anar primer a un poble que no fos el nostre, i llavors la setmana abans ens hem de presentar, i des de que sabem que anirem al Pla, que estem preparant una miqueta la presentació, que ja serà un acte senzill i simbòlic, no farem cercavila perquè el temps tampoc no acompanya massa, i és fer això, la mostra dels balls bàsicament i l'explicació del grup a la sala.
I per què el ball de bastons? Com neix el ball de bastons?
Doncs neix de ganes de ballar bastons, bàsicament. La majoria dels components del grup, 7 concretament, provenim d'un altre ball de bastons i teníem ganes de fer coses diferents, de ballar molt, de sortir fora, i ens hem decidit de crear un grup amb seu a Sant Pere Molanta. Llavors, en total, ara són 8, 7 que venim de l'antic ball de bastons i una altra noia que s'ha incorporat nova de Sant Pere Molanta, i en total som 8 balladors. Diria balladores perquè la majoria som dones, però hi ha un noi i llavors som això, 7 noies i un noi. Som 8 en total. Esperem que després de la presentació i les sortides que fem, que s'animin, sobretot gent del poble, volem que sigui un grup del poble, que vinguin a ballar, qui vulgui, en principi és per persones major d'edat, però no hi ha data límit, per tant, que aquí es vegi capacitat per ballar, amb ganes de passar-ho bé, de riure, de saltar, nosaltres estem oberts a tothom qui vulgui venir.
Assageu els divendres a partir de les 8 del vespre?
Sí.
I el que comentaves? Obert a tothom.
Això mateix, els divendres a les 8, de moment assajem a la sala de la societat i potser amb el temps acabem anant al Gatzara, perquè a vegades la sala té altres activitats, però de moment assajem a les 8 a la sala de la societat de Sant Pere.
Abans feia referència que el gruix de les persones que integreu aquest nou ball de bastons proveniu d'un altre ball de bastons, el ball és el Toc d'Olèrdola, del municipi.
Sí,
també.
Sí, també del Toc d'Olèrdola que té seu a Moja.
I volíeu fer, la idea entenc que va per aquí, volíeu fer pròpiament un ball de Sant Pere Molanta.
Sí, volíem que fos això de Sant Pere Molanta i que per diferents maneres de veure el funcionament d'una entitat hem decidit això de 7 tirar per un altre costat i crear un nou ball per fer les coses com nosaltres creiem.
Abans explicaves que en l'acte de presentació donareu a conèixer, evidentment, què és el que heu estat treballant, els balls que esteu preparant i heu assajat, i també els vestits, el vestit que porteu. Ens pots avançar com aneu i per què?
Vale, bueno, una pinzellada, després ja qui vingui a la presentació doncs ja s'explicarà millor. Hem agafat el color blau perquè és el que hi ha a l'escut de l'Ajuntament, llavors a nosaltres ens simbolitza com que el color blau és del municipi i bueno, també portem l'església, que és com l'element més simbòlic de Sant Pere Molanta. Bàsicament, resumint, seria això, tons blaus i l'església, ja no avanço més.
I quins balls esteu preparant?
Doncs els balls són de creació pròpia. Volíem fer balls que fossin nostres, que no fossin copiats d'altres grups. Sí que hi ha vegades que anem a trobades, bastoneres, i això, que hi ha balls que són comuns per tots els grups, ens passen algun vídeo i això, perquè tots ballem igual, aquests els seguirem fent, però els altres balls són de creació pròpia. Ja et dic, vam començar el novembre a assajar. No hem tingut temps de fer molts balls, de moment en tenim tres, i bueno, amb aquests tres anem tirant i a poc anirem creant més. Algunes músiques són tradicionals de gralla, dels típics balls de bastons, i d'altres doncs, ens hem innovat una miqueta i farem música, bueno, fem algun ball també amb alguna cançó de rock català.
Caram.
Concretament dels Búhos.
Caram, això sí que és una novetat.
Bueno, perquè a sortides i això que anem fent, cada cop es porta més. Cada cop hi ha més colles que van amb altaveus i posen cançons així com més modernes, no? Per dir-ho d'alguna manera. I fem com una mica de fusió entre lo tradicional i lo modern.
I què té d'atractiu ballar ball de bastons? Per què recomanaries fer aquesta activitat?
Doncs és una activitat que es fa bastant d'exercici, perquè realment saltes i... Bueno, qui vol saltar més i qui vol saltar menys, sempre pots fer de més i de menys. Doncs això, per fer exercici, per desconnectar del dia a dia, és un moment que estàs ballant, que estàs amb la gent que estàs, desconnectes, saps, de la rutina diària que a vegades és una miqueta estressant. I, bueno, doncs per trobar-te amb altres persones, per fer sortides arreu de Catalunya i de fora. També tenim una sortida programada pel mes de juliol que ens han convidat a Andorra. I, bueno, doncs això, bàsicament, és això, fer exercici, passar-ho bé, riure i sortir de la rutina diària.
Caram, doncs el que explicàvem al principi, aquesta presentació aquest diumenge, amb aquesta voluntat d'oferir al poble el vostre treball abans de fer aquest debut en Cercavila, pròpiament al Pla del Penedès el dia 17. Més enllà del Pla del Penedès, i evidentment d'aquesta presentació d'aquest diumenge i d'aquesta sortida que has anunciat a Andorra, hi ha algun altre compromís o alguna actuació que estigueu cuinant per fer i que no sigui una activitat estacional com el cava, no? que es vol que sempre es consumeixi cava durant tot l'any, també que es puguin ballar bastons, poder ballar tot l'any? Més enllà d'aquestes actuacions que has explicat al juliol i ara al gener, teniu alguna altra cosa més agendada?
Sí, però ja de cara a setembre, que és quan hi ha més trobades. Anem a Roquetes, a Castelldefels, bueno, alguna així, t'ho estic dient de memòria, eh? A alguns pobles d'aquí, de Catalunya. Després també hi ha la trobada, que crec que és a l'octubre, la trobada nacional. També hi ha una trobada territorial. Aquestes, bueno, encara estan per concretar les dates. I, bueno, evidentment, a la trobada d'Olèrdola, la festa major de Sant Pere Molanta, la de Sant Miquel, si ens conviden, doncs al municipi on ens convidin també anirem.
I apuntaves també que la majoria del grup sou dones, sou noies.
Sí, et dic noies perquè em considero noia, però vamos, cosa que entre els 45, 55, la majoria, i excepte el noiet, que baixa la mitja, que en té 18. Llavors, bueno, perquè vegis que hi ha de totes les edats.
I el que comentàvem, doncs, un grup obert, que hi hagi més incorporacions, que aquestes 8 persones doncs, puguin sumar més integrants amb l'assaig a partir de les 8 del vespre i fins les 9 els divendres a Sant Pere Molanta. Per més informació, de quina manera qui estigui interessat pot contactar amb vosaltres?
Doncs venint, si vol, directament a l'assaig, si no hi ha un a l'Instagram del Ball de Bastons de Sant Pere Molanta, i si no, per correu electrònic, bastonsmolanta@gmail.com, si no m'equivoco. Si no, a través d'Instagram, de les xarxes, ens trobaran a Ball de Bastons de Sant Pere Molanta.
Doncs Elisabet Soler, una de les integrants de les promotores d'aquest nou Ball de Bastons de Sant Pere Molanta, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta presentació. Insistim, aquest diumenge a les 12 del migdia a la sala de la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta. Molta sort.
Moltes gràcies, merci.
Una abraçada.
Adéu, adéu.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
La segona proposta ens porta cap a Sant Sadurní, on el nostre company Miquel Cuenca parla amb el cantant local Nico Tormo, que ha accedit a la fase final per actuar al Festival de la Telecogresca el pròxim 28 de març.
Doncs sí, Sílvia, com comentaves, el nostre veí d'aquí Sant Sadurní, el Nico Tormo, més conegut artísticament com Vos NTG, ha arribat a aquesta fase final, podríem dir, d'aquest concurs engrescat per tal d'actuar, si tot va bé, Nico, així ho esperem des d'aquí, Ràdio Sant Sadurní, al Festival de la Telecogresca. Bon dia, primer de tot.
Bon dia, bon dia.
I sobretot enhorabona per ser un d'aquests finalistes.
Moltes gràcies.
Vas venir el passat 28 de novembre, que era quan començava la segona fase de les votacions. Tenies bones perspectives i finalment ha sigut així. Ets un dels finalistes d'aquest festival.
Sí, 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 la veritat que jo... I tenia fe, però bueno, estic molt agraït perquè al final jo vaig ser el que primer va saber que era finalista, perquè si sóc finalista és gràcies als vots, i per tant doncs, des d'aquí agraïm a tothom que m'ha ajudat i tothom que ha compartit per poder complir aquest somni.
Uns finalistes que es van donar a conèixer pocs dies abans de Nadal, per tant podríem dir que també és un,
sí, sí, sí,
és
sí,
un regal.
Totalment, totalment.
Com s'ho va prendre la teva família i els teus amics? Perquè entenc que també és un nucli important. M'has comentat que també que aquest concurs era per votacions, per tant també t'han estat recolzant durant totes aquestes fases.
Sí, la veritat que de sorpresa potser no els va pillar, perquè hi havia com un rànquing on tu podies veure qui anava primer en tot moment, i al final, si ells m'ajudaven, doncs jo també els anava comentant al llarg de tota la trajectòria de demanar vots, doncs ara vaig primer, doncs ara m'han avançat, i per tant no va ser una sorpresa del dia 22, però bueno, sí que m'han recolzat durant tota la trajectòria.
I tu com et sents, com et vas sentir en el moment de saber que series un dels finalistes?
Doncs per un moment, és el que et dic, com que sí que vaig veure durant tot el procés d'anar demanant vots que tenia una posició alta, potser no va ser com una gran sorpresa, sinó que va ser una qüestió més de disfrutar-se el procés, però sí que vaig estar molt content, i de primeres potser com que no m'acabava de creure que sí, que d'aquí un mes estic actuant... I que això s'ha fet realitat.
Sí, perquè el 14 de febrer, bueno, no ho hem comentat, però ara, després d'aquesta segona fase, és una fase final entre que sou quatre finalistes de concurs de bandes, també
sí.
Hi ha DJs, i el 14 de febrer entenc que actueu per si que hi ha un finalista o són
sí.
Diversos.
Sí, la qüestió és que, com tu dius, hi ha dues categories, una de bandes i una de DJs. Jo, evidentment, estic en la de bandes, i la final en si és un concert en directe a l'Espai Jove La Fontana de Barcelona, i llavors allà, si no ho entres malament, hi ha el jurat presencial i hi ha un guanyador per cada categoria,
que és on et donaran, entenc, també feedback.
Sí.
Hi haurà molt de públic, és un espai gran, com és?
No sé l'aforament real, sé que era una sala que estava prou bé, és una sala interior, i bueno, tot depèn de la gent que vulgui venir a recolzar, perquè l'entrada és gratuïta, o sigui que tothom que pugui i que vulgui.
No sé si serà el teu primer cop actuant en públic o amb una gran massa de públic.
Ho és, és el primer cop que actuo.
A un mes vista, com ho portes?
Doncs fa... Bueno, a principis de setmana vam fer la primera reunió amb el petit equip que estic muntant, que és el meu productor i dues ballarines que actuaran amb mi. I, bueno, ara ja, un cop hem començat l'any, doncs ja és qüestió d'això, a un mes vista, començar a preparar-ho tot. I, bueno, estem, la paraula potser no és espantats, però sí que és cert que el meu estil de música és molt diferent al que s'ha vist fins ara en aquest tipus de concurs, i ja, doncs, en el millor dels casos, del que s'havia vist en el festival. Però bueno, ho estem muntant amb totes les ganes del món i amb organització.
Ara parlarem de l'aspecte musical, perquè el 28 de novembre, a finals de ja fa dos mesos del novembre, també presentaves, coincidint amb aquesta segona fase, el teu nou tema, que també coincidia en presentar-lo per la segona fase.
Sí, bueno, realment aquest concurs no és que presentis una cançó com per ser seleccionada, sinó que m'ho han d'acabar de confirmar, m'han d'acabar de dir què és exactament el que s'ha de portar per aquest 14 de febrer, però és com un concert d'un quart d'hora, llavors em donarà temps a cantar unes quantes de les meves cançons, però sí, sí, la més recent és la del novembre.
Per la gent que no ho hagi pogut escoltar, l'entrevista anterior, si ens poguessis comentar de què tracta aquest nou tema, que és el més recent que tens.
Doncs és una cançó, com ja vaig dir, és un gènere...
De títol, sí, que no,
sí, sí,
no
sí,
ho
sí.
hem dit.
Doncs és un gènere molt diferent al que havia, publicat fins ara, però bueno, és una cançó que a nivell productiu vaig estar molt content i a nivell de composició també. És una cançó que parla, doncs, això de la reflexió, de que a vegades les coses no funcionen tan bé com un voldria i bàsicament això.
Com et definiries tu com a cantant, el teu estil, perquè la gent et conegui? També entenc que anant a aquest concurs per ser una mica qui és Nico Tormo, qui és Vos NTG.
La majoria de cançons s'enquadren dins del gènere de reggaeton i pop. Però si jo m'hagués de definir, encara estic, o sigui, 2 anys després d'haver iniciat la meva carrera musical, encara em trobo en un punt com bastant eclèctic, de anar provant gèneres, de no enquadrar-me en cap i d'anar provant i d'anar descobrint aviam què és el que millor se'm dona.
Perquè de moment tens en ment altres tipus d'estils musicals que vulguis provar o que et farien gràcia?
Com a fitxats, potser no, però jo puc escoltar qualsevol base i no perquè em diguin que és d'un estil o d'un altre diré, doncs això no em ve de gust, jo escolto la base i el que surti.
Hi ha algun estil musical que sigui fora del pop o del reggaeton que potser et faria gràcia provar o unir dins d'aquesta varietat musical o et faria gràcia?
Doncs mira, la cançó que vaig publicar el novembre, la cançó Así, és una balada, aquesta base. Llavors, no ho sabia fins que no la vaig gravar a l'estudi, però sense voler-ho la vaig introduir dins del meu repertori.
I com has comentat, uns 2 anys, podríem dir, de trajectòria en aquest món de la música i ara mateix, el 14 de febrer, estàs a les portes d'actuar a un festival on també van artistes de renom, que és la Telecrogresca, un festival de persones joves, és autogestionat per estudiants. Ostres, entenc que estàs content, almenys pel treball fet en aquest temps que ha estat donant els seus fruits.
Sí.
En forma de resultats.
Exacte. O sigui, és el que et dic, en el pitjor dels casos, que és no guanyar aquest concurs, el concert del febrer ja està assegurat. I per tant això, o sigui, és inevitable, i la visibilitat que em donarà aquest concert és inevitable, i per tant hem d'estar contents per això. Però sí que és veritat que si acabés sent guanyador aquella nit, estaria molt content.
Perquè el guanyador, perquè la gent ho sàpiga, on va i quan va?
El guanyador actua al Festival de l'Ecogresca, que es fa al Parc del Fòrum Barcelona, el dia 26 de març. I, a més de deixar-lo actuar en aquest festival, li paguen un disc, en el cas de les bandes, de no sé exactament quantes cançons, però li paguen un disc complet i et posen a treballar directament amb productors. I en el cas dels DJs em sembla que era com un curs de DJ professional.
Home, entenc que el premi, sobretot, a part d'actuar, que ja és l'experiència, poder tenir també darrere l'ajuda de més gent d'equip professional, ostres...
Sí, sí, perquè al final, si vols fer un disc com a la idea que jo tinc de disc, que hi ha molta gent que un disc l'entén com un recopilatori de cançons, simplement, i ja està, i poden fer un disc en una setmana. En el meu cas no l'entenc així, un disc que és un projecte molt més treballat i on intervenen molts més factors que una simple composició, i per tant sóc molt conscient que un disc és molt car i tenir aquesta ajuda, doncs... Seria increïble.
Des de l'organització m'has dit que encara no us han comentat ben bé què és el que us demanaran per aquest 14 de febrer, però si fossin 15 minuts de músiques teves, ja ben bé tens clares quines seran o encara no?
Sí, la cosa és que jo ja tinc com 8 cançons més algunes que estan com a demos a l'estudi que m'agradaria també cantar-les, ni que fos alguna en exclusiva, però... Bueno, ara estic en aquest procés, no? de descartar, de saber quina sí, quina no, quina vull cantar sencera, quina potser me la vull reservar, però bueno. donaria temps a cantar totes les que volgués, sí.
Doncs, Nico, moltes gràcies per atendre'ns. Passat el 14 de febrer, sigui positiu o negatiu, però sempre és positiu.
Exacte, sí.
Experiències, doncs ja parlarem amb tu. Moltes felicitats per ser un dels finalistes.
Moltíssimes
i
gràcies.
Molta sort per aquesta última fase.
Moltíssimes gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando.
Estem a punt d'acabar aquestes primeres 3 hores de Penedès en xarxa d'aquest 2026. Avui ha estat el dia de la retrobada, el dia de jugar, el dia de Sant Raimon de Penyafort. Recordeu que és una setmana curteta que ens permet tornar a agafar el to, tornar a agafar múscul, rutines i quotidianitat mica a mica, així que gaudim-la. Ui, acció, que ens deia la doctora Ai Campeto a primeríssima hora quan hem arrencat. Amb Jarabe de Palo i aquesta fantàstica Eso que tú me das, marxem fins demà.